Fue de loti para recuperar pa'l charco con el sol en el cogote. Estábamos con Cucu y con el Viti tranquilotes. Y de pronto de la nada aparece un fuerte perote que entra por ahí tirando unos besos. Me giro pa'l nota y digo, Patri, yes.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Caral Pedemonte. Segueix actiu l'incendi que crema des d'ahir a Canejan, a la Vall d'Aran, i que ja ha cremat unes 150 hectàrees i treballa en una dotzena de dotacions i un helicòpter dels pompiers d'Aran i els bombers de la Generalitat. L'incendi ja estaria en fase d'estabilització i s'esvaeix així el perill que arribi al nucli de població. I en aquest context de sequera, els experts asseguren que la propera primavera serà igual o menys plujosa i més calorosa del que és habitual. Aquesta és la preocupant previsió que fa l'Agència Estatal de Meteorologia, tot i que admet que d'altres models indiquen que podria ploure més que aquests últims anys. Ramon Pasqual és el cap de predicció de la Seu a Catalunya de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Una temperatura per sobre del normal, és a dir, una primavera càlida, relativament càlida, i en quant a precipitacions, malauradament, el que sembla és que podria ser més aviat seca. Però ja us dic que hi ha altres fonts d'informació, com la predicció estacional del model del Centre Europeu, que això ho matitza i que més aviat diria que podríem estar per sobre de la, o sigui, una mica humida, no?, la primavera.
Pel que fa a l'hivern, aquest ha estat lleugerament més càlid i sec que el que és normal, sobretot al mes de desembre, amb una anomalia de 3 graus. Per contra, gener i febrer han estat més freds que de costum, i per territoris a Girona i a Barcelona és on més calor ha fet i on menys precipitació hi ha hagut, mentre que a les comarques de Lleida l'hivern ha estat més plujós que el que és habitual. L'aeroport de Girona augura una bona temporada d'estiu i oferirà aquesta temporada més d'un 1,5 milió de seients. Les rutes seran en diferents destinacions d'Europa i preveu obrir-se a més ciutats espanyoles. Televisió de Girona, Marsui.
L'aeroport de Girona oferirà aquesta temporada d'estiu 1,600,000 seients, una xifra que creix un 12% respecte a les places ofertades l'any 2022. Així mateix, respecte al nombre de rutes, se n'oferiran 37 i seran a destinacions europees com Regne Unit, Irlanda, Itàlia o Alemanya, a més d'un vol nacional a Santiago de Compostela. Seguint aquesta línia, el director de l'aeroport, Vicent Pallarès, ha explicat que preveuen tancar la temporada amb un creixement de passatgers del 12%, en xifres absolutes uns 300,000 visitants més que l'any 2022. A més, han creat una línia d'incentius per a les companyies i han assegurat també que la seva aposta és obrir-se a destinacions nacionals com Madrid o Sevilla.
El conseller de Territori, Juli Fernández, ha anunciat avui que el govern licitarà les obres de la següent fase de condicionament de l'eix de Comiols l'estiu vinent per un import de 14 milions d'euros. Ràdio Trem, José Vergés.
L'obra consistirà en l'eixamplament de la carretera i la millora del seu traçat per millorar-ne la funcionalitat i la seguretat. Fernández ha exposat avui a Trem a representants polítics del territori l'estat i la programació de les pròximes actuacions. Així, ha explicat que, a més del projecte del tram des del final de la variant d'Artesa i Vall-llebrera, el departament també està redactant el corresponent a la fase entre Vall-llebrera i Folquer de 9 quilòmetres. La previsió, en aquest cas, és licitar-ne les obres el segon semestre del 2024. El conseller de Territori ha refermat des de Trem el compromís del govern amb els ciutadans i amb les ciutadanes del Pallars.
No només entre aquestes comarques, sinó amb un eix que millora l'accessibilitat al Pirineu i la millora tant per la gent de la Catalunya central com per la gent de Barcelona.
El port de Comiols és una connexió bàsica entre el Pallars i l'Alt Pirineu amb l'àrea metropolitana, una obra reivindicada durant anys.
I un darrer apunt, desarticulat un grup criminal especialitzat en els cultius d'interiors de marihuana que operaven des de diverses comarques de la demarcació de Lleida. El grup dirigit per dos dels detinguts disposava d'una estructura amb funcions molt definides dissenyada per controlar plantacions de marihuana. I fins aquí les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
Quatre i quatre minuts. Comença el Connectats.
Connectats amb Carme Reverta.
Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa, aquest programa que fem Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Ràdio Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació de tot l'equip conduït avui a la part tècnica per Xavi Cacho, Òscar Iller i Carlota Muntada a la producció i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és divendres 17 de març i volem saber quin temps ens acompanyarà aquesta tarda. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
A hores d'ara tenim la barreja de dos tipus de núvols, uns de més baixos que sobretot afecten la costa i el prelitoral de Barcelona o de Tarragona i d'altres de prims que van deixant el sol més tèrbol que estan entrant a hores d'ara per l'Aragó i arribant a gran part de la demarcació de Lleida. Els núvols baixos de la costa continuaran al llarg d'aquesta tarda i de fet s'han de fer més extensos en el cas de Girona, on el cel fins i tot acabarà tapat ja quan es vagi fent de nit. I també els núvols que s'estan formant en d'altres àrees de la península Ibèrica arribaran al llarg d'aquest vespre sobretot al nord de Lleida, en forma d'alguns ruixats fins i tot, especialment al Pirineu i Lleidatà. També algun ruixadet poc destacable a l'interior de les Terres de l'Ebre. La temperatura aquesta tarda agradable, però menys que dies enrere. I el cap de setmana ens portarà núvols al Pirineu amb alguns ruixats, més sol cap a la resta. També demà a la tarda algun ruixat a les Terres de l'Ebre i diumenge, sobretot al nord del país, també a la Catalunya central, més sarau, amb una temperatura que baixarà un palet. Ho anirem seguint aquí a la xarxa.
Molt bé, doncs avui al Connectats parlarem del dol perinatal. L'entrevistarem Maria Teresa Pissunyer, psicòloga especialitzada en atenció a la maternitat. Tancarem la primera hora, com és habitual, amb la tertúlia generalista. A partir de les 5 coneixerem l'enginyera terrassenca Antonieta Esteve. Sabrem que s'ha fet viral a les xarxes amb Òscar Ollero i Carlota Muntada. Repassarem les estrenes cinematogràfiques amb el periodista Jordi Guillem i marxarem de cap de setmana amb l'agenda del Connectats. Tot això i més, des d'ara i fins a les 6 de la tarda, a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
Connectats amb Carme Reverte.
Molt bé, doncs ens posem al dia, ho fem amb la ronda d'actualitat, que avui obrirem també per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
Bona tarda. La Diputació de Barcelona ja té enllestida una proposta per a l'ampliació del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac, que donarà resposta a una llarga reivindicació de municipis com Terrassa. L'extensió, que dona especial protecció a la zona, permetrà la connexió amb el Parc Natural de la Muntanya de Montserrat. Bona part d'aquesta ampliació beneficiarà Terrassa. La ciutat triplicarà la seva superfície en parc natural, passant de les 700 hectàrees actuals a les 2.000. Així, un 30% del terme municipal de Terrassa serà zona protegida. Ara només ho és, en un 10%. Actualment, l'extensió de Terrassa, que està dins del parc natural, al nord-oest, està flanquejada a banda i banda pels termes de Vacarisses i Matadepera i arriba fins a les proximitats dels caus d'en Guitart. L'ampliació estén la zona protegida cap al sud del terme fins a Sant Miquel de Gunteres i la B40 a tocar de la trama urbana. El tram nord de l'Anella Verda també quedarà integrat al Parc Natural de Sant Llorenç. Aquesta ampliació també afectarà municipis del Bages i el Vallès, per exemple, les termes de Vacarisses, Renyinars i Matadepera.
Gràcies, Sergi. Continuem ara per la cocapital a Sabadell, que és notícia avui. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda. El Consell Comarcal fa un pas més en la conjunció de l'economia circular i el compromís social. Des d'aquesta setmana, l'espai Mercat Circular d'Aprofitament Alimentari a Mercavallès estarà gestionat per Cipo. S'encarregarà d'impulsar el projecte, fomentar la recollida d'aliments i distribuir-los a través d'un treballador a mitja jornada de moment. Cristina Marquès, cap de servei de l'Àrea Bàsica de Serveis Socials del Consell Comarcal del Vallès Occidental, diu que tenen la voluntat de visibilitzar més el tercer sector.
Principalment és perquè volem visibilitzar i posar en valor les experiències de col·laboració entre el Consell Comarcal i les entitats del tercer sector, no? En la provisió de serveis per donar resposta a unes necessitats socials del territori i en aquest cas concret, doncs en aquest projecte que tenim al Consell Comarcal, que és el Mercat Circular.
Des del seu inici, la parada del Mercat Circular ha rebut més de 82.000 quilos de menjar, entregant-ne gairebé 58.000 a la distribució que en el passat s'haurien descartat.
Gràcies, Pau. Ara anem fins al litoral, a Badalona, concretament. Andrea Romera, bona tarda.
Bona tarda, Carme. El regidor de Serveis Socials, David Torrents, torna a carregar la responsabilitat de la manca de personal a la seva àrea en la regidoria d'Hisenda, en mans de Manel Sorribas, d'Esquerra Republicana. I reitera que si el proper ple no es parla de la modificació de la plantilla de Serveis Socials, marxarà del càrrec. Ho ha dit a la tertúlia del Badalona Matí.
El regidor de Recursos Humans, que anés un dia a les bases de Sant Roc i que li pregunti a les treballadores quina feina fan cada dia i quina és la seva situació. Jo sóc el regidor de Serveis Socials, no de Recursos Humans, per tant, jo dins de les meves competències faig i he fet i no deixaré de fer mai la meva feina, però si altres no la fan, jo espero aquest ple d'aquest mes, que això pugui anar i es pugui complir, en aquest cas cap problema. En el cas que no hi vagi, aquest regidor ja va dir la setmana passada que plegaria, però em trobaran a mi a la porta del Viver cada dia denunciant.
De la seva banda, la regidora i tinenta d'alcaldia Teresa González confia en donar continuïtat a la modificació de la relació de llocs de treball en un proper mandat.
Agafar, aixecar la catifa, mirar totes puestos que tenim a l'Ajuntament, tots els espais que hi ha buits i dotar-los econòmicament, perquè com bé deien els representants de treballadors i treballadores de nostre Ajuntament, la proposta que se li ha fet és per cobrir una part d'un 1% de les necessitats de l'Ajuntament i potser hem de començar per les treballadors i treballadores que tenen el salari més desfavorit. No podem permetre que cap treballador o treballadora tingui un sou en precari dintre de la nostra administració.
Recordem que els sindicats IAC, CATAC, UGT i Comissions Obreres a l'Ajuntament de Badalona rebutgen la modificació de llocs de treball que els ha presentat el consistori aquest dijous.
Gràcies, Andrea. Seguim al litoral. Una mica més al sud, al Prat de Llobregat, en Rocío Santa Eufèmia. Bona tarda.
Bona tarda. Donar a conèixer l'àmplia oferta de formació professional de la ciutat i apropar l'alumnat al món laboral. Aquest és l'objectiu de la jornada CFP.Prat, que cada any organitzen l'Institut Illa dels Banyuls i les Salines i que compten amb el suport del Consell Municipal de Formació Professional. En total, durant unes setmanes, desenvolupen més d'un centenar de propostes entre xerrades i conferències, sortides i visites a empreses i equipaments. Ho explica el professor de grau mitjà d'electricitat i automatismes de l'Institut Illa dels Banyuls, David Anton.
Consisteixen en convidar empreses del sector, que ja pot ser d'electricitat, de mecànica, de climatització, de diferents sectors, i venen empreses a fer unes conferències als alumnes. I d'aquesta manera els alumnes estan en contacte amb el món empresarial i poden aprendre altres coses diferents que les que ensenyem a l'aula.
D'aquesta manera, des del centre es proposen i gestionen les activitats pensant en propostes innovadores i que ajudin a treballar habilitats que normalment no es fan a nivell curricular.
Gràcies, Rocío. I del Prat a Castellà del Vallès, Rocío Gómez, bona tarda.
Bona tarda. Aquest diumenge s'ha convocat una manifestació ciclista de 9 a 2 quarts de 12 del migdia en record del ciclista terrassenc mort en un atropellament ara fa just un any entre Castellà i Matà de Pere, a la carretera C14-15. El recorregut començarà a Can Petit, al terme de Terrassa, i arribarà fins al punt quilomètric 20 de la carretera C14-15 a Castellà. El trànsit quedarà tallat en els dos sentits de la marxa entre Terrassa i Can Font. Des d'aquesta urbanització només es podrà circular en direcció a Castellà del Vallès. La concentració vol recordar la víctima de l'accident mortal ocorregut, com dèiem, en aquest punt l'any passat, quan un conductor que va donar positiu per drogues va embestir un grup de ciclistes.
Gràcies, Rocío. Des de Sant Cugat us expliquem que comença el compte enrere perquè Sant Cugat sigui la capital de la sardana. Demà dissabte arrenca una programació que s'allargarà durant 12 mesos i que inclou una quarantena d'activitats que s'acolliran arreu de la ciutat. La capitalitat va sota el lema Valles i el cartell l'ha dissenyat la santcugatenca Jana Martínez. Cugat Mèdia és el mitjà oficial de la celebració. Ens amplia aquesta notícia Albert Soler.
El programa de Sant Cugat Capital de la Sardana inclou una quarantena d'activitats entre el 18 de març d'aquest any i el 3 de març de l'any vinent, dia de Sant Medir. Així, la inauguració serà aquest dissabte. A les 11 del matí es proclamarà la capitalitat en un acte al Teatre Auditori on s'estrenarà una sardana creada especialment per a l'ocasió per a la compositora Anna Abad i interpretada per la Cobla Juvenívola de Sabadell. Des de la Confederació Sardanista volen que la capitalitat sigui una oportunitat per motivar la gent a tirar endavant iniciatives sardanistes, com colles infantils i joves o la Cobla de la ciutat de Sant Cugat. Sentim el president de la Confederació Sardanista de Catalunya, Xavier Treserres.
Si nosaltres, quan marxem d'aquí l'any que ve, hem aconseguit que l'entitat sardanista sigui més forta
i que els santcugatencs vegin la sardana com un element molt important del seu patrimoni, ja haurem aconseguit el que nosaltres venim a fer aquí. És a dir, no ens interessa fer molts actes, no ens interessa fer moltes sardanes, sinó que ens interessa al contrari, que la gent vegi que la sardana existeix.
Al migdia es descobrirà la placa que reconeix la capitalitat de la sardana a Sant Cugat aquest 2023.
Cada tarda, de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona. Un de cada quatre embarassos acaba amb mort perinatal, en molts casos invisibilitzada i no acompanyada. Avui l'Andrea Romera és als estudis de Ràdio Ciutat de Badalona amb la doctora en psicologia i especialista en atenció a la maternitat, Maria Teresa Pissunyer. Bona tarda, Andrea.
Bona tarda, Carme. Doncs així és. Avui parlem amb la Maria Teresa Pissunyer. Maria Teresa, com estàs?
Hola, bona tarda.
Avui parlarem del dol perinatal, però abans d'això és important posar en context, Maria Teresa, què entenem per mort perinatal?
La mort perinatal és aquella que succeeix en un embaràs entre les 22 setmanes i la setmana de vida. I pot ser per múltiples factors, però evidentment també es considera el que és l'inici de l'embaràs fins a les 22 setmanes. O sigui que en qualsevol moment doncs, de l'embaràs és una mort que apareix de forma sobtada, que és un òvit, o també de que hagi sigut per un tema d'una interrupció mèdica d'embaràs.
És un tema una mica tabú, no?, el de la mort perinatal. Per què no es parla d'aquest tema?
És tabú perquè la mort en general és un tema tabú en la nostra societat. No hi ha res en el dia a dia que ens recordi doncs, que hem de morir i que ja no hi serem. I no tenim aquesta consciència com altres religions i altres cultures que sí que la tenen molt més present i que fa que la vida pues, sàpigues que és finita i que s'acabarà. En canvi, la nostra societat sembla que hagi de durar molt i tota la vida i que no passa res, no? No cal preocupar-se'n. Llavors, si és així ja amb la mort en general, doncs amb un nen que mort abans de néixer encara és molt més difícil d'integrar-ho, no? És com a molt rebutjat en el sentit de que sembla que no passa res, no? Que és un nen que no s'ha conegut, que no ha tingut nom, no ha tingut presència i sembla que no hagi de causar cap emoció, no? Pels pares. Els pares reivindiquen molt el fet de que ells han sigut pares igualment i que han tingut un fill o filla i això és el tema de sempre que és difícil de que es pugui donar més presència amb aquests fills desconeguts per tothom.
Clar, és un cop molt dur pels pares i les mares que pateixen un dol perinatal. En aquests casos s'ofereix algun tipus de recurs o algun tipus d'ajuda per a aquestes famílies?
Això depèn molt del lloc on es trobin les parelles quan els hi passa. Jo he treballat 25 anys al servei d'obstetrícia i de neonatologia de Vall d'Hebron i conec molt doncs, el treball que es fa allà, que és que des del moment doncs, que es presenta la situació, ja sigui per urgències, perquè la mare no sent el batec del seu fill i això es confirma, o de que sigui una mort súbita, que no se sap per què, doncs ha sigut aparegut així, o també arrel doncs, de les interrupcions mèdiques d'embaràs. Llavors, en aquest hospital sí que se'ls dona un seguiment, s'està molt a prop durant el part, on ha de néixer el fill, els professionals estan molt a prop i donen molt acompanyament, i fa que els pares se sentin com a molt protagonistes també amb aquest comiat, i això fa que el dol avanci molt més, perquè està reconegut, se'ls reconeix com a pares i de que han tingut un fill i tots els aspectes emotius que això representa, i això per part de tots els professionals que estan amb ells, no? Realment, si això no passa de forma coordinada i amb una forma de fer ja molt treballada, doncs realment pot passar que tot es passi per alt, i com que no se li dona importància a aquesta pèrdua, doncs els pares puguin sortir molt, molt sols i molt desconcertats, no? Cosa que llavors pel dol és molt dolent.
Clar, això et volia preguntar, en aquests casos en què no es dona un acompanyament de qualitat als pares, quines conseqüències psicològiques pot comportar per ells?
Realment això de l'acompanyament és molt favorable, perquè dona un futur, explica també una mica com afrontar la pèrdua i com orientar-la un cop sortint de l'hospital. Quan s'ha passat per un lloc que no se li ha donat cap importància amb aquesta pèrdua, els pares se senten molt sols, molt perduts, i sobretot sense saber gaire on anar, perquè tampoc és una pèrdua que tingui massa resposta en cap lloc, no? Llavors, si no tens on començar, és molt difícil, no? Per això, una de les coses que m'agradaria reivindicar és la necessitat de que els hospitals tinguin doncs, tota aquesta orientació i aquest acompanyament, perquè els pares se sentin molt acompanyats, i al mateix temps que tinguin doncs, llocs on trucar o llocs on poder anar, que se sentin reconeguts, i unes certes orientacions també, no? De fet, quan se'ls tracta bé, quan surten de l'hospital surten amb un dol molt avançat, han pogut avançar amb aquesta pèrdua, no? I això és molt important per al reste del dol que els hi queda per fer.
Per exemple, en els hospitals, clar, hi ha mares que ja saben que el seu bebè naixerà mort, aleshores se'ls hi dona algun tipus d'opció de part? Elles poden triar com serà el seu part?
Com totes aquestes opcions, i amb aquesta situació que és tan específica, perquè realment és una mort molt, molt específica, que té les seves necessitats especials, no? Si es pot parlar amb ells, és molt recomanable que tinguin un part normal, sigui quin sigui el moment en què estiguin de l'embaràs, i que això faci doncs, que visquin aquest part, i que després algú molt important que el tinguin, el puguin tenir a sobre, que el puguin veure, puguin tocar-lo, puguin estar l'estona que vulguin amb ell, i que se'ls hi permeti doncs, estar sols i amb tota la confiança i la intimitat que necessiten, no? Llavors, això considerem des de fa temps, doncs, i veient els resultats, sobretot, que és molt important que ho puguin fer, perquè aquí sí que el dol avança molt, en el sentit que poden reconèixer el fill que tenen, fins i tot que tingui malformacions i les pugui veure, que se'ls doni tota l'estima perquè puguin despedir-se'n, no? I això a vegades sembla que passar per un part ha de ser terrible, i ho és evidentment, però és la forma més que es pot viure millor per tot aquest procés, i on el comiat es pot fer millor, sempre que sigui dirigit, orientat per un equip que sàpiga molt bé el que fa i que sàpiga l'important que és per a aquesta parella, no? oferir-los i qualsevol cosa diferent que podria ser necessària, evidentment, si fan, si és necessari a nivell mèdic es fa, però si és per evadir el dolor que se suposa que passaria, doncs, en un part, és totalment equivocat i s'ha fet moltes vegades això, no?, de dir, bueno, amb una cesària s'acabarà ràpid, no veuràs res, no te n'enteraràs de res i passaràs millor, quan és precisament tot el contrari el que es necessita.
Comentaves que el moment d'acomiadar-se és molt important i també imagino que és un dels més durs, però també ha de ser molt dur quan els pares, les mares, arriben a casa i arriben sense el bebè, no?, en casos en què potser fins i tot ja tenien l'habitació muntada.
Sí, també és un altre moment molt dur, que també depèn molt de com s'enfoca, no? Perquè, clar, hi ha morts també en el parc, que ja està tot, ja en els últims mesos, no?, de l'embaràs, doncs, que ja està tot preparat i ja està tot a punt perquè hi vagin, tornin amb el fill, i en aquests moments és molt difícil quan és així de sobte, no? Perquè, per exemple, una interrupció mèdica d'embaràs és igual de dura, però està preparada. Ja saps el que vas, no? En canvi, hi ha moments i situacions, pues, que és inesperat, com el que vèiem dels òvits, no?, que són inesperats i que és d'un moment a l'altre. I llavors, en tots els casos, és important que puguin arribar a casa seva i trobar-se, doncs, amb tot com ho havien deixat. També una mica la creença de que si se'ls hi treu tot, els mobles, la robeta, tot el que tenien preparat i arriben sense res, també serà més lleu per ells, no? Però és tot el contrari. Ells necessiten trobar tot el que havien fet i muntat junts i amb tot l'amor que li han posat, i a poc a poc anar-se'n despedint. Si tens una cosa també concreta a fer, com això d'anar traient les coses, pues, també ajuden al dol, no? I és que el dol necessita prendre-se-la amb calma. Això també és una cosa que és important poder-ho dir. Prendre-se-la amb tranquil·litat, amb calma, deixant passar el temps, no córrer, no fer veure que no ha passat res, que a vegades passa, no? Bueno, pues ja en tindrem una altra, no? O més aviat la gent de l'entorn que els hi diu, no? Ja, aquí no ha passat res, ja en tindreu una altra, ja ho oblidareu. És tot el contrari, és prendre's el temps per estar sobretot la parella junta, veure la gent a poc a poc, quan en tinguin ganes, tornar a la feina, pues, també, si pot ser, doncs, el temps que calgui per poder estar a casa, i si és així, i si l'entorn ho respecta també, no? Les famílies també estan una mica a sobre perquè de seguida estiguin bé i ja estiguin en vida activa, sobretot la mare, doncs és important que aquesta calma i aquesta tranquil·litat, i no vulguin de seguida tenir un altre fill, perquè així sembla que és la continuïtat de l'altre, amb dos embarassos molt seguits, que a vegades també passa, no és adequat res de tot això, no? Quan més es respecta, quan més realment ho pots plorar, ho pots passar molt malament, et vas despedint a poc a poc de les coses, de l'habitació, de retrobar la gent, doncs millor vas, no? S'avança més de pressa. Si vols fer veure que tot va de pressa i que fem veure que res ha passat, doncs no s'arriba a fer un dol consolidat com es necessita.
I quin paper tenim les famílies en una situació de mort perinatal? Perquè, clar, moltes vegades ens passa això que comentaves, que intentem fer coses pensant que serà el millor per la mare, pel pare, per les mares, i el que fem simplement és empitjorar la situació. Quins consells ens podries donar?
Sí, perquè s'ha de dir que la família directa també està molt desconcertada en aquests casos, perquè els sap greu veure la parella, doncs, tan desconsolada com queda. I el que és, ells també estan patint, perquè és un dol per tota la família, no? Jo crec que l'important és respectar la intimitat. És molt important que ells tinguin temps per organitzar-se, per parlar, per també tramitar el que calgui i poder estar a prop, però una mica a distància, no? Que ells sàpiguen que estan allà, però no sobre, no? I després també aquest primer temps d'estar a casa, doncs també respectar molt que puguin estar ells, que ja ho diran ells una mica el que volen i afavorir doncs una mica aquesta intimitat, tot i que sàpiguen que ells estan allà i que evidentment hi haurà un moment que hauran de començar a sortir, que hauran d'anar a visitar els familiars i això s'haurà d'anar fent, però sense pressa, no? I sense prendre decisions per ells.
En el cas dels nens, una parella que ja havia tingut un fill i que aquest fill estava esperant el germà, la germana, que s'havia implicat moltíssim en l'embaràs, perquè a vegades passa això, com se li explica a un nen que ja no tindrà aquest germà o aquesta germana?
Sí, perquè sovint passa que es implica molt amb aquests germans o germans en aquest pròxim naixement i fan que participin en tota l'organització de l'habitació i que donin petons a la panxa de la mare i que estiguin a prop i després doncs de cop i volta ja no se'n parla més, no? Arriben a casa i no hi ha panxa, no hi ha nen, i en molts casos el que passa és que els pares no saben com fer-ho, no saben què dir. És una pregunta que surt moltes vegades aquesta, i ara els nens com els hi diem, no? És molt, molt important que els nens vegin doncs, que sí que ha passat alguna cosa, que ja ho veuen. El que passa és que necessiten que se'ls acompanyi amb paraules, amb gestos, que puguin plorar junts, que ho expliquin a la seva manera, que no és una sola vegada que ho hauran d'explicar, sinó diverses, i que els nens se sentin que també entenen una mica de lo que estan passant. En tot cas, el que entenen és que els pares estan tristos i que ells també estan tristos, no? I que poden compartir aquesta tristesa sense saber exactament lo que ha passat, però que estigui acompanyat, i després que aquest germanet que anaven a tenir doncs se'n parli, se li digui pel seu nom, es guardi algun detallet de les coses que hi havia o que tenia aquest nen o nena, i que vegin que sí que n'ha quedat alguna cosa, no? Que ha existit, que és el que sempre insisteixen tant els pares, no? De que volem que se sàpiga que el nostre fill ha existit, no? Que ha sigut una persona, no? Tot i que ningú l'ha vist, llavors els nens se senten més acompanyats i a poc a poc a la seva vida aniran entenent què és el que ha passat, no? Però que s'integri aquest germanet doncs que anava a néixer doncs dintre de la família, i se'l vagi parlant d'ell de tant en tant.
Maria Teresa, ha estat un plaer parlar amb tu aquesta tarda, i tant de bo es doni més visibilitat al tema de l'amor perinatal i, com bé comentàvem, que aquesta qüestió deixi de tractar-se com un tabú. Gràcies per acompanyar-nos avui, Maria Teresa, bona tarda.
Bona tarda, gràcies.
A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
Passen 3 minuts de 4:45 de la tarda i ara ens disposem a obrir aquest espai d'opinió, la tertúlia Tres Bandes, avui amb la participació de Lluís Espín, que és directora de la Fundació Vina i ens acompanya a l'estudi a Sant Cugat. Què tal?
Hola, bona tarda.
Bona tarda. Avui ha sortit el sol de moment aquí a Sant Cugat, que estava una mica tapadot el dia. Anem al Prat. Jordi Gili, president honorífic dels Amics del Prat, com estàs?
Molt bé, bona tarda.
Bona tarda. També llueix el sol al Prat, o hi ha núvols, o quin temps
sí,
teniu?
Sí, aquest matí, bueno, fa un dia una miqueta rúfol, la veritat sigui.
M'encanta aquesta paraula.
Ha sortit una estoneta al sol, però, bueno,
Sí, sí, sí.
Tot el que no sigui ploure, tot és mal temps.
Ja, vaja. Anem a Sabadell, a veure què ens explica la Míriam Ocendo, que és mestra i podcaster. Míriam, bona tarda.
Bona tarda.
Què tal a Sabadell?
Bé, una mica com el Prat, sembla. Ha estat tot el dia nubulat, en algun moment sol, una mica de vent, però, bueno, regular, regular.
Ostres, avui ja tenim per telèfon, Míriam?
Sí, 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 perquè estic malalta, m'estic recuperant d'una grip, que vaja, porto dues setmanes a casa, així que de moment encara estic així, així.
Val, però doncs ja creuarem els dits, sí, perquè puguem mantenir la connexió en condicions. Molt bé, doncs si us sembla comencem pel primer dels temes que us proposava per aquesta tarda i m'agradaria saber què us ha semblat aquesta sentència favorable a una dona que es va separar del marit després d'uns 25 anys de matrimoni i que bueno, al final serà indemnitzada amb 200.000 euros que ella ha qualificat, de fet, en una entrevista que li feien com una propina, perquè aquesta senyora, ara us explicaré, aquesta senyora es dedicava doncs, a fer, com moltes i tantes dones, de mestressa de casa, a cuidar la família, però és que, a més, treballava, m'imagino que sense contracte ni res, però que treballava pels negocis del seu marit. Ella explicava en una entrevista que es va formar per treballar als gimnasos que tenia aquest senyor. Diu, qui va donar la imatge era jo, qui posava les rutines era jo, qui feia les dietes era jo i qui netejava el local també era jo. Però, a part, jo havia d'estar a casa atenent a totes les feines de la llar. Aquesta senyora es va decidir separar i presenta una demanda reclamant doncs, tota aquesta feina que havia fet, doncs, una indemnització. 200.000 euros. Ella diu que, efectivament, és una propina, però aquí vigilem perquè no està comptabilitzada la feina que feia per la part professional que li oferia el seu home, no? Només està comptabilitzada la part domèstica. Què? Quin cas,
Sí, jo m'he mirat el vídeo, M'ha curiosit la notícia perquè volia escoltar de la seva veu, volia escoltar-la ella, no? Per veure quin tipus de persona era i potser una miqueta el nivell cultural que tenia, i m'ha sobtat perquè és una dona que se la veu preparada i que bueno, després de 25 anys a veure, jo òbviament sí que és una propina, però no ens enganyem, això ha passat i està passant en l'entorn, especialment en l'entorn rural, que les dones treballen a casa, no cotitzen, treballen en el negoci del marit i si es separen, pues aleshores és quan venen els problemes. Ella diu que els 20 dies li va fer signar la separació de béns, els 20 dies de casada, perquè estaven casats en gananciales. O sigui que ell ja...
Sí, perquè aquest cas s'ha donat a la província de Múrcia.
Exacte. Ell ja apuntava maneres, vull dir, ja tenia clar que bueno, la cultura de fa molts anys, de fa uns anys, no tants anys, perquè jo recordo, el meu marit moltes vegades diu, mi padre siempre me decía, tú tienes que ser un buen padre de familia, un buen hombre, proveer a tu familia y que no les falte de nada. Aleshores, no justifico, però em sembla que aquí el que cal és, com sempre, educar i canviar el concepte cultural que tenen alguns homes, que crec que els d'ara ja no pensen igual.
Bueno.
No estic d'acord. Però crec que aquí està la base. No està la base. Aquest és un cas, però no és un únic cas.
No,
això. No és el primer cas, tampoc. Sí que ha marcat un precedent perquè la quantitat és molt gran, però sí que hi ha hagut anteriorment, el 2022 va haver-hi una... que em sembla que eren 100.000+ també, i no sé si m'equivoco, 2015, una de 35.000, també una mica pels mateixos motius, no? Tot i que una d'elles només parlava de la part més de casa, no? De les tasques de
domèstiques.
De casa i de, sí, exacte, i de criança. Penso que marca un precedent i que és molt important i que això s'ha de reconèixer, és a dir, les tasques domèstiques, si només les encara una de les dues persones de la família, de, bueno, dels adults de la família, doncs s'ha de recompensar d'alguna manera, i més si hi ha aquest divorci tan problemàtic a nivell econòmic. Però a mi, sobretot el que a mi em sobta és la part del negoci familiar. És a dir, tu pots tenir uns acords amb la teva parella de dir, d'acord, doncs jo faig això, tu l'altre, els dos treballem o només treballa un, a partir d'aquí cadascú es fa el seu, com pot, no? Com pot i com vol. Sempre i quan hi hagi una comunicació entre les dues parts, que no sigui una imposició d'una d'elles. Però quan hi ha una part, com en aquest cas, que és que ella s'encarregava bàsicament del negoci i que ella anava fent créixer aquests gimnasos, i ell era el que s'emportava tota la part econòmica, i a més, pel que diu ella a l'entrevista, per anar a comprar-se unes calces li havia de demanar diners gairebé justificadíssims, no, amb el tiquet, doncs aquí ja comença a part d'un maltractament psicològic, no, i treure-li tota l'autonomia econòmica que es mereix com a persona adulta, i fent una tasca laboral que està fent al negoci familiar. Jo crec que ell hauria d'haver demanat contracte el dia 1, no? I que estigués en nòmina com la resta de treballadores.
Aquí aquí està l'intríngulis del tema. Sí. Deixem el Jordi, perquè hem fet al·lusió. Home, en l'argumentació de la Lluïsa han sortit els homes i el rol, i si les coses han canviat o no han canviat. Vinga, Jordi.
Home, sortosament estan canviant, i molt. Penso que hi ha el que he comentat ella al començament, que, és clar, això a les zones urbanes és una qüestió, però a les zones rurals sona com la cosa més normal del món, doncs, no sé, que l'home va amb el tractor, el tros o el que sigui, i la dona, doncs, cuida les gallines, els tocinos, la casa, etcètera, etcètera. I òbviament, doncs, això, mentre tot va bé, doncs si van els dos a la una i amb bona harmonia i tal, bé, malgrat tot això, penso que també segueix tenint un problema des del punt de vista pràctic, en el sentit de que la dona doncs arriba un moment que no ha cotitzat un duro, i això ja ara és un problema, però de cara al futur cada vegada serà més problema.
Sí, senyor.
Això per un costat. Per un altre costat, el cas aquest que es comenten aquí, penso que és un cas, malauradament, no crec que sigui un cas extrem, però, clar, molt més greu, perquè la dona no té cap mena d'autonomia. Moltes cares de pagès aquí al Prat, per exemple, la que manegava els calés
era la dona,
clar. Sí, però que això segueix passant. Vull dir, jo com a mestra m'he trobat alguna vegada d'alguna mare que m'ha dit, sisplau, pots fer-me una nota justificant que necessito 35 euros per comprar X llibre perquè el meu marit no me'ls vol donar perquè pensa que és per mi? O sigui, això, t'estic parlant de l'any passat. Vull dir que no, i d'un entorn urbà. És a dir, que això segueix passant, i el control econòmic, no, per sort, no com abans, no, que era una imposició total, que ara hi és més casos personals, però que segueix passant, i segueix passant aquí a Sabadell. Vull dir que no estem parlant d'altres països que diem, oh, és que estan menys desenvolupats. No, aquí el patriarcat ens atravessa a tots els països, i això és estructural totalment, no? Que una dona, per treballar dins de casa, no tingui cap sou, doncs no em sembla bé. Si 100% s'ocupa de totes les tasques de criança, de cures, no? I també si hi ha alguna persona gran a la casa, i com dèieu, no cotitza, i llavors la jubilació d'aquesta persona en què queda? I si es divorcia i no té res, que on va parar, no? La pobresa en les dones també és més gran que en els homes, sobretot en la tercera edat.
podria ser un exemple a seguir per tantes altres dones que es troben en la mateixa situació, potser sense haver de contribuir al negoci familiar, simplement pel fet de tenir cura de la llar i de la criança dels fills.
Jo no tinc filles, jo tinc dos fills, i sempre a les xicotes que venen per casa, sempre els hi dic, mai permeteu dependre de ningú. O sigui, jo si hagués tingut filles els hi hauria dit això, perquè primer que els nostres salaris sempre són més baixos, bueno, la gran majoria de vegades són més baixos, i després que aquesta independència econòmica de dir, si necessito anar a la perruqueria, vaig a la perruqueria. Clar. Per què? Perquè jo vull anar-hi. És com de drets, ja, és de dignitat.
Sí, sí, la independència econòmica és la base per mi de l'empoderament femení, al final, no? Les mujeres ja no lloren, les mujeres facturen, no?
Bueno, me has tocado la llaga.
En el sentit que podem seguir plorant mentre facturem, bé, més si ets autònoma.
No em fa cap pena aquesta de la factura,
a mi tampoc, però em refereixo que aquesta frase diu molt més enllà de la seva història, que a mi això em dona igual, sí. Però penso que és una frase molt potent i que va en la línia del que tu estàs sí, dient. Sí.
La frase és molt bona, efectivament. Sí. Jordi, vinga, què apuntaves tu?
No, o sigui que això és una realitat, el fet de que la dona... O sigui, aviam, el que comentaves tu amb el tema domèstic, si pel motiu que sigui, que sortosament també cada vegada és menys, però la dona únicament fa la feina de casa, aquí es crea una complicació. Però llavors què? Ha d'estar a sou de l'home o bé ha d'haver-hi una reglamentació que permeti que una senyora que fa la feina de la llar, sí, cuidant els fills, ja no dic cuidant pares o avis o el que sigui tal, hi hauria d'haver alguna cosa...
Algun acord.
Sí, clar.
Algun acord.
Perquè simplement amb bona voluntat i això, tot això està molt bé. Però tot en la vida, si les coses no estan ben lligades... sempre és fàcil que es desmanegui tot i llavors venen els mal de caps.
Clar, sí. Perquè sobretot pensant en el futur. Clar. Aquesta persona pot quedar sola, si es mor el marit té la viudetat, però igualment és que per la raó que sigui aquesta senyora queda sola i quin
no
dret
té? Res, no té res.
Acaba, clar, i perdoneu-me que no queda bé el que diré, però acaba sent una càrrega per la societat, perquè no ens oblidem que totes aquestes subvencions i aquestes ajudes i tal acaben sortint de la bossa de tothom. Per tant,
sí.
No sé si és lícit dir que hi hauria d'haver com una, el que deia el Jordi, no? Una reglamentació que permetés que aquestes persones que lliurement decideixen tenir cura de la casa i dels fills, doncs que puguin cotitzar.
Bueno, en aquest cas no era tan lliurement, em sembla, eh?
No, per la manera que ho explica ella, la veritat, sembla bastant coaccionada aquesta dona.
Clar. Sí, però penso jo, no, en aquest cas, i en molts altres casos, l'angoixa d'una dona, d'una persona qualsevol, que això que no tingui ni 20 euros a la butxaca per dir, bueno, em vaig a comprar uns mitjons, vaig a fer una cervesa, això ha de ser molt angoixant, perquè mira, m'he quedat, però un dia darrere l'altre i un mes i un any darrere l'altre,
el que no sé és com ha aguantat 25 anys, perquè és jove. És jove, sí, és una persona jove.
48, em sembla, no?
Clar, tu imagina't, 25 anys aguantant això, jo no sé què vols que et digui, o ell és molt dur, o la situació és molt complicada.
L'entorn també ajuda.
El maltractament psicològic arriba a un punt que tu estàs tot tan anul·lada que passa un any, passa un altre i passen 25,
i no te n'adones.
I filles i tal, doncs per aquí també suposo que també s'enganxa amb el tema de no deixar soles a les nenes, no? Bueno, etcètera.
Sí.
Però sí, la veritat és que és això. Jo crec que s'hauria de regular, i sobretot quan hi ha una part laboral més enllà de les tasques domèstiques i de criança. O sigui, amb les altres estic també d'acord que caldria una regulació, sobretot per quan arriba l'edat de jubilació, etcètera. però quan hi ha algú laboral que aquella persona s'està guanyant uns diners a través de la teva feina, llavors ja és que, no sé...
Sí, sí, sí. De totes maneres, no sé jo si ell hagués pogut demostrar-ho.
És que simplement és il·legal,
no?
Sí. Clar, clar, és que és il·legal. Que a part d'això és que estem parlant de que aquesta persona està sense sou, sense contracte, i l'altra està traient rendiment de la seva feina.
Va, vinga, que tancarem el tema.
No, deia jo que no sé si tenia l'advocat ideal, perquè a lo millor si ell hagués pogut demostrar que havia exercit tenint, si estava en un gimnàs, estava de cara al públic. Per tant, podria haver aconseguit un munt de persones que podrien haver dit que aquella senyora estava allà treballant. Clar, vull dir, això ho agafa un advocat d'aquells que... i le saca otros 200.000.
A
veure si li estem donant una idea.
No sé, pues
no sé si ens estarà escoltant. Canviant de tema, què feu amb les monedes d'un cèntim, de dos cèntims? A veure, què feu amb aquesta xavalla?
Doncs intentar ficar-la per un puc, i si no les vaig guardant. Tinc allà una petita guardiola, però que allò no arriba ni a un euro, em sembla.
Val. I tu saps què et passarà, no?, si ho portes al banc?
Sí, ja ho he llegit, però què és això? Que portes 10 euros i et cobren 8 de comissió?
No està malament.
Perdona, és que no té cap sentit.
De fet, és una situació que és molt... És curiosa, no? Perquè sí, el tema és que està creant certs problemes, no?, el petit comerç.
Sí, sí, no? Sí. Jo, encuriosida per aquesta notícia, perquè jo no tinc un petit porquet. Avui, arrel de la notícia, he fet una bossa que no us imagineu, ja us diré quants diners he tret avui. Però m'he contactat amb Sant Cugat Comerç per veure com ho gestionaven. I es veu que estan creant, igual que la notícia deien, com una relació entre comerciants, que és que pues, la cadena de favors, jo necessito bitllets de 5 i jo necessito monedes petites, doncs se les guarden i pel cap de setmana ja no han de demanar hora, no tenen comissió, vull dir, s'ajuden entre els comerços, cosa que em sembla fantàstica, però clar, com tu deies, Carme, el problema és, si jo vaig amb 10 euros l'entitat bancària em cobra 8, jo vull ser entitat bancària.
Clar, ja.
I demanant bueno, hora.
És el camí cap a l'eliminació de la moneda. O sigui, això jo crec que és més clar, impossible. Vull dir, ens volen eliminar totalment bitllets i monedes i suposen que com més difícil, més traves, perquè no utilitzem ja els diners en efectiu.
Clar, és que penseu una cosa. En totes aquestes màquines que fem servir moneda, quantes permeten entrar un cèntim o dos cèntims?
Cap.
Exacte.
Ni una.
Jo diria que cap.
Cap.
Ni parquímetres.
Però no és perquè les màquines no puguin, eh? Perquè és perquè s'encallen les màquines. Estan
pensades també, ja t'ho
diré. Estan pensades també perquè s'encallin les màquines.
Clar, clar.
Jo recordo quan anàvem de viatge fa anys... que el meu pare anava recollint les monedes pels peatges. Us en recordeu que hi havia aquella mena de cistella?
Aquella cistella de baixa.
Havies de fer punteria. Sí, i quan et queia la moneda a terra...
Ja l'havies liat. Ara ja no queda ni peatge.
Els et deixaven arreglat.
Ara ja no queden ni peatges.
Ara ja no queden ni peatges. I si no...
Bueno, a Catalunya encara en queden, eh?
Sí, però vaja, que no cal que els tornem a...
Oh, i al País Basc també hi ha peatges, eh?
Sí.
I tant, i uns, cars,
i uns quants,
eh? I carets també.
Sí.
Però bueno, i el de València, aquell de 30 euros, o Castelló, aquell, per sort que ja no hi és, perquè, mare meva, sí. El primer cop que vaig baixar i vaig superfeliç, no, pensant que serien, jo què sé, 7 euros així, i em va 32 euros, i jo, perdoni, però pues què tu, és això?
Que no hi trenquen res, eh?
Monedes, no tenia prou monedes.
No, aquest... Nosaltres sempre l'incluíem en el pressupost de vacances, clar, que dic jo, perquè anava molt per allà. I, escolta'm, arriba un moment que has de dir tant de benzina, tant de peatges, això és insalvable, no t'ho pots estalviar.
No, és que no podies.
No t'ho pots estalviar.
Però aquí hi ha un tema realment seriós i de fons que apuntava la Míriam, que és el tema de l'interès per eliminar la moneda i que funcionem doncs amb les targetes, amb el plàstic.
Sí.
No?
I amb el mòbil.
De totes maneres...
Això.
de totes maneres, aquest és un tema que òbviament, un dia o altre les eliminaran, i això voldrà dir un increment de preu, no indirecte, directament ja serà un increment de preu, però hi ha coses que teòricament serien, serien fàcils de poder resoldre. Per exemple, els ajuntaments, o molts ajuntaments, tenen quantitat de personal, suposo que tot deu ser necessari, no sé si imprescindible, però doncs potser els ajuntaments podrien fer aquesta feina, dir, escolti, vostès tenen monedes tal i qual, bé, nosaltres els hi canviem per bitllets, i home, és molt més fàcil poder negociar un ajuntament amb un banc una transacció d'aquesta mena que no un particular haver-hi d'anar. O l'altra qüestió, el que he vist que també parlàveu aquí i que aquí al Prat també ho fem, doncs, per exemple, a nivell de parròquia, que de Calderilla se'n recull barbaritats, doncs posar-se d'acord amb alguns comerços i mira, jo et porto moneda, tu em portes, tu em dones paper, i sempre és més fàcil de poder fer l'ingrés.
Al final ha de ser una revolució social la que resolgui totes aquestes coses. Perquè
però sembla que ho tenim pelut, això.
Home, és que has de fer una revolució per incloure tantes coses,
per això,
que no sé si...
Els bancs, lluny de ser un servei, són cada vegada més una desgràcia per
sí,
sí. No, partint de la base que per fer qualsevol cosa amb la pròpia administració has de passar pel banc.
Clar.
I que cada cop n'hi ha menys bancs. Ho has de fer tot per telèfon o per internet. I
demanar bueno, hora.
I fer cua igualment. Clar. Encara que hagis demanat hora. Vull dir, és que és tot...
Tot són facilitats.
Està canviant tant que...
Recordeu una cosa.
Què?
Que la banca mai no perd, sempre
no
guanya. Sempre guanya, que és que
el monopoli.
Clar. I si no... Mira, penseu una cosa, que us queden unes monedetes sueltes. Mira, la propina pel cambrer, per qui t'està servint.
Sí, però no et miren bé, si deixes cèntims.
Home, jo... Mira, tu m'has deixant, a veure si arriba el dia que canvia una mica la mirada.
El cambrer pensa, ostres, tu ara com canvio això?
Li traspassem el mort.
L'article infinit, no?
Aquesta és una altra, el tema de les propines dels cambrers, ara tot ho pagues amb targeta, per si ho ve, Vol còpia, no cal. I aquí s'acaba la història.
Doncs per això potser estaríem contents que els hi deixéssim alguna propineta.
Suposo
molt bé.
O la gent que fa venda ambulant, també. L'altre dia vaig trobar al metro que li volia comprar un noi un encenedor perquè, bueno, estava fent allà una història i no vaig poder perquè tens de tàfon, no? Perquè...
Ja.
Sí.
Bueno. Ho hem de deixar aquí, senyores i senyor, que tingueu molt bon cap de setmana, que vagi molt bé.
Gràcies.
Igualment.
Adéu-siau.
Adéu. A reveure.
El Prat Ràdio, 91.6 FM.
Habrá una lluvia importante dentro de pocas horas.
¿Lluvia radioactiva?
Lluvia de pájaros.
La radio del Somormujo, cada sábado de 1 a 2 del mediodía. Birds.
If you're small. Los sábados te invitamos a un viaje en el que conectamos la literatura con cine, música, teatro, arte y cómics. Viaje a Ítaca, el magazine cultural del fin de semana, todos los sábados de 10 a 1 en El Prat Radio.
La Caixa Negra, un programa on podràs escoltar la millor black music al Baix Llobregat.
Bueno, això molt black no és, no?
Ja, bueno, és que també està la Caixa 2.0, que sonen temes més actuals, com aquest.
Ah, sí? I qui el fa?
Doncs jo.
Ah, vale.
La Caixa Negra, els divendres de 9 a 2 quarts d'11, aquí, al Prat Ràdio.
Metal Gods, cada dissabte de 4 a 6 de la tarda...
el programa que repassa la història del hard rock i heavy metal, amb l'Ivan Rabaneda, al Prat Ràdio.
Descobreix la càrrega immediata a Instituts Odontològics i recupera el somriure en només 48 hores gràcies a l'última tecnologia a les nostres clíniques dentals. Ara, aprofita el 20% de descompte en implantologia. Demana cita a ioa.es o al 900-131-002.
Instituts Odontològics. Perquè quan estàs bé, somrius.
Al Prat ens pots trobar a l'Avinguda Verge de Montserrat 105.
Ja han passat 5 anys i al cubo de Rubik el meu papa continua posant èxits i no tan èxits al 80. El cubo de Rubik. Tots els dimecres de 8 a 9 del vespre amb el Jonathan Zuriaga, al Prat Ràdio. Papa, agafem el DeLorean?
El Prat Ràdio, 91.6 FM.
Són les 5.
Serveis informatius, el Prat Ràdio.
Bona tarda, us parla Víctor Asensio. Aquest dijous ha mort l'actor i director de teatre pretenc Josep Costa, als 73 anys. L'acte de comiat serà dissabte 25 de març a 11:45 al Tanatori Municipal del Prat i s'ha posat a disposició l'adreça teatrecadix@gmail.com perquè qui ho vulgui pugui deixar-hi missatges. L'alcalde Lluís Mijoler ha anunciat que posarà a la comissió del nomenclàtor que una sala teatral de la ciutat porti el seu nom. Nascut al Prat el 1950, Costa va fundar el 1975, junt amb un grup d'estudiants de l'Institut Baldiri Guilera, el Teatre Cadix. Precisament per la seva tasca al davant d'aquest teatre i la seva contribució a la vida cultural de la ciutat, Costa va rebre un Premi Ciutat del Prat l'any 2020. Durant aquests dies, les escoles, acadèmies i associacions de dansa del Prat obren les seves portes a la ciutadania oferint masterclasses de diversos estils. Són càpsules